És brillant, és brillant. Van ser molt ràpids.
No, no, a mi em sembla
molt bé. Jo em quedo un blanc i no em moc.
Jo igual.
Saps? Llavors, bàsicament, i a moda de resum, el titular seria una miqueta: enxapen un lladre infraganti, el tanquen dins la caravana i l'entreguen als Mossos.
Ara.
Per acabar, dir-vos que el jove detingut de 23 anys i amb múltiples antecedents per furt va passar a disposició judicial i, com és evident en aquests casos, doncs, després de declarar, el van deixar en llibertat.
En fi.
Lamentable.
Fi, la lamentable, molt lamentable.
Molt lamentable.
És que et roben i els hi surt gratis.
Sí.
Llavors,
no, els hi surt gratis, no? No hi surten guanyant?
Bueno, sí, exacte. No, que... perquè no han recuperat els objectes sostrets, eh? De moment.
Ostres.
Llavors, no ho sé, és que no pots ni anar tranquil a la carretera.
Totalment.
És horrible, és horrible. Però l'actuació d'aquests dos turistes, brillant, per emmarcar.
Doncs sí, i tant.
Ara podeu agafar idees, si mai us passa.
Ara.
El trenqueu.
Anem a la notícia musical?
Ah, sí, i avui sona així. Avui és un dia molt trist.
Sí, senyora.
Amics i amigues. Us agrada a vosaltres, Britney Spears? Crec que us ho he preguntat diverses vegades.
És una icona del món de la música.
Sí. Total. Doncs heu d'estar tristos perquè a través d'un post a les seves xarxes socials, Britney Spears ha anunciat que no tornarà a fer música mai més.
Mare de Déu.
Mai més, eh? I és una decisió dràstica, definitiva,
això, eh?
Mai més.
Estem de dol.
Sí, sincerament sí. Llavors, anem per pams. Els seguidors d'aquest artista sabran que la seva vida no ha estat gens fàcil. De fet, durant molts anys va haver d'estar batallant amb el seu pare, guanyant finalment la guerra legal contra ell, i també va haver d'estar lluitant per sortir dels seus excessos, podríem dir, la mala vida, problemes psicològics,
sí, sí,
una mica un mix de tot. Llavors, per si no fos poc, també va trencar el seu matrimoni amb el model Sam Asghari, crec que es diu, i amb tot això va publicar un llibre de les seves memòries perquè tot el seu exèrcit de seguidors doncs entenguessin bé la seva història i en fossin partícips i d'alguna manera també entenguessin el per què volia deixar la música. Doncs bé, finalment ho ha decidit. Ahir van haver rumors de que era un bulo, que realment no deixava la música, però ella ho ha confirmat a través de les xarxes. Ja no farà més música. Personalment, a mi és una decisió que no m'agrada, perquè sóc molt fan de Britney Spears, però...
Has perdut un referent.
Has perdut un referent, però jo crec que com a fans, no? Com a fan que sóc, s'ha de respectar la decisió.
Sí, home,
vull dir, no, perquè hi ha fans a les xarxes que critiquen la seva decisió.
Ai.
Home, si t'agrada la seva manera de fer música i l'ha seguit durant tant de temps, entén que no està en un bon moment i que ha decidit això i ja està.
I
vull dir, s'ha de respectar. D'això
no se'n diu fans, d'això se'n diu obsessionats.
Sí, exacte.
Sí, també és veritat. Llavors, cadascú que faci el que vulgui, Britney Spears no farà més música, però des d'aquí no dubtis que en posarem dues vegades per setmana, Britney Spears.
Vinga.
I ja està, i és la manera de recordar-la. A veure, que no s'ha mort, eh? Vull dir que està viva, però... No, però quan un artista deixa... O com quan un periodista deixa de fer ràdio, no? Un periodista molt sonat, és com que se'n va una part d'ell, perquè ja no l'escoltes cada dia.
És
veritat, ara si se n'és Joan Trias, moriria una part de la població.
Periodista molt sonat, eh?
Sí.
Per exemple, Joan Trias.
Sonat, literalment.
Com moriria una part de la població, te deixa.
Nois, visca Britney Spears, som divendres i acabarem, doncs, amb ella.
Doncs som-hi, va, gràcies, Núria.
A tu. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm flying. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Do I hang on?
Ràdio Estel, el teu dia de Reis en bona companyia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Pare, pare.
Dis-me, amor.
Què faig amb la pell de la mandarina?
Això va al cubell marró que tenim sota l'aixeta. Veus que hi són la resta de pells de fruita?
Esclar!
Reciclar és massa evident per no fer-ho. L'orgànica al contenidor marró o al cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé 7 minuts que passen de les 9 del matí, l'any 2023 s'ha tancat amb un autèntic drama migratori a les Illes Canàries. La ruta canària va veure arribar a les costes de les illes unes 40.000 persones que van entrar per mar. Són les dades publicades aquest dimecres pel Ministeri de l'Interior en el seu balanç habitual, tan breu i incomplet, que no recull la nacionalitat dels arribats ni el país d'origen de les embarcacions. Aquestes persones, però, són les que han pogut arribar, perquè cada any moltes de les embarcacions naufraguen i molta gent acaba morint al mig del Mediterrani. Sovint masses. Un ja és massa. Durant l'any 2023 ja n'han mort més de 3.000 i la crisi podria ser pitjor si no fos per ONGs com la catalana Open Arms, que el rescata del mig del mar, i per això volem saludar avui el seu director i fundador, Òscar Camps. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres a Caravana.
Bon dia, Joan. A tu i a tots els oients del programa.
Òscar, per posar-nos al dia, quina és la situació avui ara mateix al mar Mediterrani?
Doncs tenim el vaixell direcció a Salerno amb dos rescats, amb 58 persones efectuades amb dos rescats a principis, als primers hores del 2023. Mm. Aquesta és la situació ara per ara, no? Hem tancat l'any 2023 amb més de 3.000 rescats. Malauradament, com a una ONG tan petita com la nostra, doncs és una xifra bastant important, no? Mm. Gairebé és igual al nombre de morts que ha hagut al Mediterrani durant el mateix any, no? Mm.
Ara ho dèiem, Òscar, que les costes de les Canàries han estat arribant persones sense parar, ho dèiem, que fins a unes 40.000. Vosaltres hi heu anat cap a aquella zona a rescatar embarcacions, a rescatar persones, vaja?
Vam estar durant la pandèmia monitoritzant la zona al seu moment, uns quants mesos a Fuerteventura, amb un dels nostres vaixells, però allà tenim la Salvament Marítim, que és una entitat, una societat civil espanyola, que de l'Estat, que es dedica a això, ja ho diu el seu nom, el Salvamento Marítimo, no? Aquests salven vides i ho fan, no? No passa el mateix a les aigües internacionals del Mediterrani Central, no és el mateix.
Si ens anem cap a les Canàries, que és on estem parlant, per què hi ha hagut aquesta pujada massiva de migració?
Bueno, de fet, aquests acords europeus, aquests viatges de la Von der Leyen a Itàlia, a Tunísia i bueno, i al nord de l'Àfrica Central, a Mediterrani Central, doncs, s'han pensat doncs, que aquests acords, els que s'arriben, aquests acords econòmics per evitar que la gent surti i es llenci al mar i quedin retinguts en aquests països, doncs, són... Bueno, no és que no funcionin ni que funcionin, sinó que són completament il·lícits, no? Mm. Són aquestes pràctiques irregulars que ha estat fent la pròpia Unió Europea durant tots aquests anys, i que ara amb aquest pacte sobre migracions volen legalitzar, no? És possible que si poses molts milions damunt de la taula les milícies líbies i a Tunísia, doncs tanquin durant un període les seves sortides i aquest flux migratori que sí o sí es desplaça, doncs vagi cap a més a l'oest, no? Cap a Senegal, Mauritània, i cap allà està la ruta de les Canàries, evidentment, no?
Precisament et volia preguntar què en pensaves d'aquest nou pacte migratori que han acordat els països de la Unió Europea. Ara em deies que no acabaria de funcionar tot plegat. Quines polítiques creus que s'haurien d'impulsar des d'Europa?
Bueno, jo sempre dic que, com a mínim, el bàsic que hem de fer és obeir, com a mínim, els convenis internacionals amb els que estem subscrits, no? Respectar la Carta de Drets Humans és importantíssim i sobretot, és com bàsic, no? Establir vies legals i segures perquè totes aquestes persones que poden tenir accés a aquest dret de l'asil o del refugi ho puguin fer sense llançar-se al mar i jugar-se la vida, no? Sí. Això és fonamental, vamos, és que és la primera ESO, no? Què podem fer? Doncs ja només amb això ja donaria un pas endavant molt important, no? Si aquestes persones que tenen dret a poder accedir a la seva refugi ho puguin fer des de l'origen i no es vegin obligades a arribar a Europa, que no els hi facilita ningú visat per fer-ho de forma natural i normal, amb un avió i amb seguretat, o amb un vaixell i amb seguretat, doncs el requisit europeu és que arribis a Europa i posis els dos peus i llavors un cop aquí facis la teva sol·licitud, no? I és incomprensible que això sigui un requisit quan no tens cap visat per poder-ho fer, no tens ninguna facilitat, no existeix una via legal i segura perquè ho puguis fer. Per tant, són aquestes lleis que són completament absurdes, però són molt intencionades, no? És per evitar i dissuadir i posar dificultats, i el mar és una gran dificultat, no? El mar Atlàntic, l'oceà Atlàntic i el mar Mediterrani és una gran dificultat, i deixar que el mar faci la seva feina bruta i fent creure que són accidents i que són desgràcies, no ho són. Hem de denunciar aquesta inacció deliberada d'aigües internacionals, no? Itàlia rescata a les seves aigües territorials i rescata moltíssim, no? Mm. De fet, el 8% de... Només és el 8,5% de les persones que han arribat a Itàlia ho han fet a través d'ONGs. La resta ho han fet a través de la Guàrdia Costera Italiana, a través de Frontex, a través de l'Armada Italiana, a través de la policia, de la Guàrdia de Finances, etcètera, 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 no? Mm. Però fixa't com es persegueix i es criminalitza les ONGs que simplement han actuat amb un 8,5% sobre els casos que hi havia. El que passa és que són casos amb aigües internacionals, que és on no vol l'administració, no? On no volen anar.
Precisament em parlaves de Meloni fa un moment. Ara mateix, quina és la relació que teniu amb el govern italià? Ho dic perquè ja us havien bloquejat diversos vaixells.
Sí, durant aquest estiu ha sigut una mica estrambòtic, no? Perquè hem passat... la illa de Lampedusa es va quedar sense combustible, per tant van estar 4 o 5 dies sense poder sortir els barcos de la Guàrdia Costera Italiana perquè no tenien combustible per sortir, i durant aquest període ens van fer treballar nosaltres amb els dos vaixells que tenim. Vam estar fent 17 operacions de salvament en aquell període, i perquè no podien sortir ells, coordinats, evidentment, per la Guàrdia Costera, però això no li va fer gràcia a la Meloni, perquè va sortir publicat als diaris d'Itàlia, dient que el govern italià havia afluixat la pressió amb les ONGs, que fins i tot coordinava rescats d'ONGs, i que fins i tot Open Arms, que és l'ONG que tenia judicialitzat el seu soci de govern, estava sent coordinada per la Guàrdia de Costa Italiana, no? Inclús deien, parlaven d'un armistici, no? No li va agradar gens aquests titulars a la Maroni, la setmana següent ens va bloquejar. Sí. Per fer el mateix que fèiem coordinats amb la Guàrdia Costera, no? Després ens ha bloquejat diverses vegades perquè va editar un decret que es va treure de la màniga, com al seu dia ho va fer Salvini, va treure un decret que vam haver d'impugnar-lo i vam guanyar la impugnació. Doncs amb Meloni estem exactament en la mateixa situació, no? Ha tret un altre decret que contravé el dret marítim internacional, el conveni SAR i el conveni UNCLOS, i també hem començat la via legal intentar impugnar aquest decret que no se sosté legalment. Ella sap que això és completament lícit, però ho aguantarà durant tot el que duri aquest procés judicial, no? És una guerra de desgast a les que estan sotmesos, no? Ens envien a desembarcar a ports que estan a 5 dies de navegació, molt lluny d'on estem, contravenint el dret marítim internacional. Això ens fa consumir moltíssim combustible, ens fa fer patir molt més a aquestes persones que hem rescatat i que necessiten arribar a port i ser ateses. Infligeix un castig innecessari a aquestes persones, ens castiga econòmicament a les ONGs, després ens bloqueja durant 20 dies al port, ens multa 9.000 euros, i cada cop ja en portem dos d'aquestes sancions. I bé, i és una guerra de desgast per als que estem sotmesos, però evidentment el mateix va fer Salvini i ara està en una banqueta jutjat, que per cert el dia 10 tinc que anar cap allà, que tenim una vista mensual.
Dia 10, eh? És a dir, ja.
Sí, el dissabte és la vista, però jo tinc que anar abans perquè, haig de passar amb els abogats i ja s'ha de preparar la vista, no? Però cada mes tenim una vista a Palermo i ja fa més d'un any i mig que venim, aquest judici contra Salvini, i pinta que la senyora Meloni, evidentment, acabarà al mateix lloc. Mm.
Ara parlàvem d'aquestes polítiques de l'ultradreta a Giorgia Meloni, però deixa'm preguntar-te també quines relacions teniu amb l'actual govern espanyol. Són bones?
Bueno, no tenim relació amb el govern espanyol. Nosaltres no operem aquí a Espanya. Si tenim alguna relació és a nivell administratiu, bàsicament. Poca cosa més, perquè ni operem aquí. Sí que és cert que l'administració espanyola és sensible a aquestes aturades, a aquestes inspeccions tan dures que fa el govern italià o l'administració italiana sobre el nostre vaixell, que és l'empresa espanyola, i això els incomoda molt. Llavors, som objectes d'inspeccions molt més severes encara aquí a Espanya, perquè saben que quan arribem a Itàlia ens viraran amb lupa. Per tant, ja sortim d'aquí revisats amb lupa, i és l'única relació que tenim, no? Ni és ni bona ni dolenta, sinó és la de l'autoprotecció de l'administració espanyola front als atacs il·lícits de l'administració italiana, però no ens sentim recolzats absolutament, per l'administració espanyola, com a vaixell espanyol, que amb el que se'ls vulnera els convenis internacionals, el dret marítim internacional, se'ns acusa de forma amb fake news i amb criminalitzacions que no tenen ningú sentit, no? Hi ha dades que són esperpèntiques, no? I quan et parlava de que en Mediterrani Central aquest any, o sigui, de les 155.000 arribades, 154.000 arribades que han hagut a Itàlia, que ha sigut un any un àmbit superior a la resta, els últims 4, nosaltres només hem rescatat un 8,5%. Un 8,5%. Aquest 91% l'ha rescatat l'administració. I com és que els culpables som nosaltres, l'efecte llamada som nosaltres, els criminals som nosaltres, els traficants som nosaltres? Qui hi ha darrere d'aquest discurs? Perquè les dades no diuen el mateix, les dades diuen una altra cosa, no? Per tant, qui filtra dades, o qui diu dades, o qui publica dades, com les publiquen, amb quina intenció, per generar un discurs al carrer, per generar un discurs polític, o que afavoreixi a un grup polític determinat, en fi, estem, no només estem salvant vides, sinó que també estem destapant una mica tota aquesta política espectacle que es fa al redor dels més vulnerables, que és indesitjable. No? I l'any amb el que celebrem el 5 aniversari de la Carta de Drets Humans, doncs va bé poder-ho escopir, no? Per dir-ho d'alguna manera dura.
Tot i aquest 90 i escaig per cent que ara ens comentaves, Òscar, jo sempre et faig la mateixa pregunta, perquè és que no m'entra al cap, i sempre necessito escoltar de tant en tant Òscar Camps i que ens donis resposta a tot plegat. Si anem al perquè de tot plegat, malgrat les lleis marítimes, com pot ser que els governs permetin que morin al mar? Per què passa això?
Permetin que morin negres al mar.
És bèstia, això.
Clar. No està... Bueno, en aquest cas no només són negres i subsaharians, sinó és que ja venen de diversos llocs. Estem parlant de 57 conflictes armats arreu del món. Tots ells tenen, totes les víctimes d'aquests conflictes tenen uns drets. Estem parlant de que fins i tot la Convenció de Ginebra obliga a rescatar els naufrags dels vaixells enemics en un cas de guerra. Mm-hmm. Com és que no rescatem, que ens neguem a rescatar persones a aigües internacionals que no han fet res? Amb quina excusa? En el que vienen a quitar-nos el trabajo? En el que són terroristes? En el que què? Per favor, estem parlant de rescatar vides, o sigui, estem parlant de rescatar persones, que és el més gran que pot fer un ser humà per un altre ser humà. Salvar-li la vida. Un cop a terra ja veurem en quina situació administrativa es troben i què és el que s'ha de fer amb ells. Ja no és una cosa nostra, és una cosa de les administracions. Però no els hem de deixar morir, en cap moment. No podem ser tan cínics i de tapar-ho, i de dir que és el mar, que és una desgràcia. Ja aquest any, 2023, ja hem escoltat que catàstrofes, desgràcies, naufragis de 700 morts, i que diguin que és una desgràcia, no és una desgràcia. És, aquí hi ha una inacció deliberada, aquí hi ha unes decisions, aquí hi ha unes responsabilitats. Aquí algú ha dit que no s'havia de fer o que s'havia de fer i s'ha fet malament, o no s'ha fet, o s'ha deixat de fer. Estem parlant de responsabilitats directes, sobre càrrecs directes que queden diluïts amb uns titulars que eximeixen de responsabilitat. No podem seguir sent tan hipòcrites en aquest sentit. No podem amagar-nos com s'amagaven el 43 i el 44 els alemanys i deien que no sabien el que passava dintre dels camps de concentració. No, clar que ho sabien, el que passava. Aquest silenci ens fa còmplices, eh? Està bé que estan morint al mar i que hi ha una inacció deliberada i que fins i tot paguem a tercers països i a milícies. I a milícies perquè interceptin pateres al mig del mar a aigües internacionals i les tornin a un país que està en guerra, on seran torturats, i ho denuncia Nacions Unides, ho denuncia ACNUR, ho denuncia Metges Sense Fronteres, ho denuncia Open Arms, ho denuncia tothom. Però clar, la Bonderia no sap el que està passant allà, la Merani tampoc ho sap, ningú sap. I els dolents doncs, acabem sent doncs, els que tenim la llengua fluixa, no? Els que no estem sotmesos a l'establishment i podem seguir mantenint ja independents perquè amb les donacions de la ciutadania doncs, ens permet denunciar el que veiem directament.
Deixa'm fer-te dues darreres preguntes. La primera, malgrat tot plegat, malgrat aquestes polítiques que no funcionen, malgrat sembla que no només les polítiques, sinó la societat, quan pot mira cap a un costat per no fer-hi front a tota aquesta problemàtica, malgrat continua morint gent al mar i tret de les ONG, sembla que ningú en fa res. Òscar Camps continua tenint energia per dur-ho a terme tot plegat?
Oh, i tant. Com ho pares, això, ara? Quan veus un nano de 12 o 13 anys pel carrer amb una suadera de parants, dius, ostres, quina responsabilitat tenim. No podem parar, no podem defallir, hem de seguir. Hi ha molta gent que ens recolza i no els podem trair, no podem deixar estar. Vam començar fent una tasca que creiem que era necessària per a la nostra pròpia professió, que és salvar vides, però ara ja anem una mica més enllà. Ara ja no només tenim socorristes i capitans de barco i metges i personal sanitari, sinó que a més també hem de tenir advocats per poder denunciar tot el que veiem, perquè si no denunciem no es canvien les coses, no? I si no publiquem i no sensibilitzem a la població civil, no la intenció de vot seguirà sent la mateixa, i si votem malament, jo no és fer la carta als Reis, no hem de demanar res als Reis, hem d'anar a votar i votar amb conseqüència, no? Hem de saber el que votem i tenir el compromís de fer-ho, no? I així és la manera en què es poden anar canviant les coses a poc a poc. I nosaltres hem de seguir en aquesta línia, no? Seguim la sensibilització, seguim la denúncia i seguim rescatant les vides que puguem i posant les mans de l'administració que correspongui. I allà es veurà en quina situació es troben i què és el que s'ha de fer amb ells, no? Però protegir la vida al mar és el dret de tot marino, no? I no només és una obligació de tots els marinos, sinó que també és una obligació de tots els estats. I això ho hem de recordar una i una altra vegada, una i una altra vegada.
I ara sí, l'última, ara que ens deies la carta als Reis, per a qui vulgui fer algun desig de Reis per darrera hora, recordar, Òscar, que teniu un web on podem adquirir algun dels productes d'Open Arms i així ajudar la causa, eh?
Sí. És molt important, però és molt més important que pensem que aquests primers trimestres d'any tindrem eleccions a Europa i haurem d'escollir, hem de saber escollir molt bé a qui votem per tenir bons referents a Europa que puguin defensar, com a mínim, els convenis que ja hem assolit i hem acordat i respectar els drets, la Carta de Drets Humans, no? Evidentment, si a més encara ens compren merchandising, doncs estupendo, no? Però no oblidem la responsabilitat prioritària, la més important, que és escollir bé qui ens ha de dirigir, qui ens ha de representar, perquè avui en dia tenim una quantitat de polítiques mediocres que, evidentment, no són estadistes ni els hi arriben. A les sabates, els antics estadistes que han pogut tenir la història, no? I així ens va.
Així ens va. Òscar Camps, director i fundador d'Open Arms, moltíssimes gràcies per ser un nou matí amb nosaltres a Ràdio Estel de la Caravana. Que vagi molt bé, una abraçada i molta força.
Gràcies, Joan, a tots els oients i les oients, i que tingueu bons Reis.
Igualment, que vagi molt bé.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Van treure de la nuca i me'ls van posar davant. No, però és meu, eh? Jo porto injertos. O sigui, el que veu és meu, però està canviat de puesto.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
En un lineal hi he trobat l'amor, és un carro preciós.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com el Tortelleroski de nata de 800 grams a 10,95 €. Capravo, el Nadal que enamora.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
Ros.
Hola, bon dia.
Què tal?
Bé, aquí estem.
Fent ràdio, no?
Sí, cosa que m'agrada.
Bon dia.
Tot bé?
Sí, és que estic molt feliç. Torno a estar al meu lloc assegut a l'estudi.
Uau!
Des de feia molt de temps.
Al meu lloc?
Al costat de dues persones increïbles.
Ai, com estem avui!
Ai, com estem!
Bé, bueno, veureu-vos, ja veureu com estem.
Ah. Haters.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, qui hem estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a la Rocío Madrid. Va néixer un 26 de maig, per tant, el seu signe del zodiac és Bessons. La seva biografia ja ens diu alguna cosa sobre els seus gustos i les seves aficions, una miqueta, no? Tot i dir-se de cognom Madrid, és de Màlaga. Aquí una petita broma.
Ai,
que sí. L'havia de fer, és igual.
Home, és que si visqués a Madrid seria... Bueno, no,
seria
bonica voz.
Sí, seria Rocío Madrid, Madrid.
Sí, sí, sí.
De Madrid.
Molt bé.
I del Madrid, potser. Ho has buscat?
No, això no ho he buscat.
No l'he recomanat. Bueno, sí, perquè són bons.
Però estaria bé saber també l'equip de futbol.
Podries afegir-ho, l'estalqueig, eh? Això
sí, veus? Mira. Va, t'ho agafo per properes ocasions.
Perfecte, Andreu.
A veure, ja posa, i ja sabíem que és actriu i presentadora, però el que no sabia és que li encanten les pitalles. De fet, té una finca...
Les que... No, perdona?
Sí, ara t'ho explicaré.
Ah, val.
Sí, sí, sí. Les pitalles. De fet, té una finca d'aquest tipus de fruita, no? I per si alguna persona no saben què són les pitalles, són aquestes fruites que semblen exòtiques, que són com una pinya, més petites, òbviament, però de color vermell, i que de dins sembla un gelat d'estreixatela.
Ah? Sí, sí.
Més o menys l'ubiqueu.
I tant. Sí, 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 l'únic que no l'he provada mai.
Al mercat de la Boqueria n'hi havia moltes abans.
Sé el que és, n'he vist, però no, sí. No les he provat.
Sí. Sí, sí. Bé, és una fruita que jo no acostumo a veure. Tampoc l'he provada, però
no
diuen que està molt bona. No
la
sé.
Provarem, doncs.
Sí, sí. Després, en el seu Instagram ja podem veure que és del sud, perquè gairebé totes les seves fotografies són a la platja o a la piscina, i és totalment lícit, perquè allà baix, si no, els mesos d'estiu i de calor, doncs,
ho passes malament.
Tornem a trobar-nos una vegada més amb una persona que ha participat a Passapalabra, que ara ja feia temps que no en sortien, d'aquests personatges, i en alguna fotografia així de lluny podríem trobar-li una mica semblances a Olma Giró. Però només pel cabell així curt i arrissat, eh?
Val.
Vull dir, no per gaire cosa més. És que Olma Giró, quan estava fent aquesta secció, m'ha vingut a espiar i em diu, ai, amb aquesta foto semblo jo? I dic, bé, va, ho direm, anirem a la secció.
Olma Giró i Anacleta, agente secreta, una mica, eh? Que t'ha vingut a espiar, deia.
Ah, sí, val. Clar. Vull dir... Que no passi res, perquè jo també espio la Núria de tant en tant amb la seva secció per veure quin tema ens fa.
No puc fer... espietis tots plegats.
Sí.
Jo no, jo
de fet, a vegades amaga el seu guió
perquè
no l'espio. Sí, perquè a vegades us porto sorpreses.
Clar.
I si he de fer un joc, poc a poc posar les respostes, m'ho mira tot.
Efectivament, és que una cosa, jo sóc tan competitiu...
Bueno, ets estalquejador, ja està.
A veure, no, però una cosa que per exemple, m'ha sorprès bastant és que es va formar l'abril de l'any passat en Reiki.
Ai!
Aquesta teràpia d'energies, que diuen que va molt bé per la salut.
I les pedres i tot
això, eh? Sí, sí, sí. Vale. I ara, doncs, sabent això, entenc per què es manté en tan bona forma.
Ah, veus?
Vull dir, perquè el Reiki ajuda molt a això, no? A tenir una bona salut i estar bé amb nosaltres mateixos. En definitiva, i ja per acabar, que no em vull allargar gaire més, perquè avui tenim tanta de la bona a criticar als altres punts de la secció.
Ah,
no m'he dit. Rocío Madrid està més que aprovada.
Va. Molt bé.
Val. Anem al toc.
Avui us vinc a portar les ampolles de cava. El meu gran enemic a aquestes festes...
Enemic?
Sí, enemic. I ara sabràs per què ho dic. I que avui segurament també ho serà, perquè a casa meva, sempre que hi ha una festivitat, sempre s'ha d'obrir una ampolla de cava.
Molt bé.
Home, Ho he rectificat al moment.
Jardí.
Si no l'obríssiu...
Sí.
Està bé fer-ho.
Sí, no. A veure, doncs no les puc suportar per les següents coses.
Andreu, molt bé.
És que vull explicar una cosa. És que jo tinc molts barbarismes.
No cal que ho juris.
I clar. Llavors he rectificat el moment i he fet com una barreja rara. Però bé.
Surt del jardí perquè et punxaràs amb el cactus.
Digues. Que està aquí.
Va, sisplau.
Bé. No, per exemple, no les puc aguantar pel soroll que provoquen en obrir-se, que ara el
gos... Sí, és horrible,
Ens la posava. Molesta bastant, perquè sempre hi ha el típic cunyat que vol fer-se notar en els sopars i dinars.
Ui.
De veritat.
I aquí va enfocant, eh? Allò em fa a mi...
Ara.
Allò em posa molt dels nervis.
Ara bé, la incertesa de com s'obrirà. Ara. També. I on anirà a parar el tap de suro? Que fa mal, si et toca.
Sí, que fa mal, sí.
Vull dir, perquè a mi m'ha tocat més d'un. per lo que us deia, pel típic cunyat, no? I aquí també suma-li que no sigui que l'hagin estrontollat una miqueta abans perquè facis un Fórmula 1 i banyis a tota la família en cava, no? I després, finalment, la forma de l'ampolla. Us ho he de dir. la veritat. O sigui,
no t'agrada?
No, perquè ha de ser tan grossa al final i tan prima.
Escolta, i què vols que sigui?
No, no, no. O sigui, és que costa molt agafar-lo per servir. A no ser que tinguis una mà de mides considerables.
Ai, l'Andreu. És que... és veritat. Tens uns tocs. No ho sé.
És que és veritat, jo aquí tinc la mà petita. A mi em costa molt agafar l'ampolla de cava.
Ah, no? És que no ho sé, no hi ha solució. Doncs que l'agafi un altre.
No, no, sí, al final ja l'agafi un altre. Perquè a mi... Bé, és igual, sortim del jardí.
A mi el que deies això...
Ja hi ets dins la selva, ja.
Això que deies d'apuntar amb l'ampolla també em fa molta ràbia.
No, no, però...
Per què s'ha d'apuntar la gent?
Una cosa que jo vaig tenir una època que anava a sota la taula, perquè sempre m'apuntaven a mi.
Bueno, en fi.
No, no, sí, sí. No, ja està, ja he fet els punts. Sí, sí, ja els he fet. Fins aquí. No, a veure, aquí sí que m'he de posar seriós.
Vinga.
Perquè vinc una mica cabrejat, i us ho he de dir així de clar, no? Per tant, si veieu que em passo, m'atureu una miqueta, d'acord?
Va.
No, no, però és que jo sembla que tingui el cartell al front dient us podeu enriure de mi. I senyors i senyores, això no funciona. Una cosa que és, una cosa seriosa, no em posis això.
Va, posem-nos seriosos.
Va,
no,
sí.
Per favor.
No, perquè encara...
O sigui, no, us poso un context. Mireu, és una cosa que porta passant més de 5 anys, o vés a saber si més, l'únic que jo, doncs, no me n'adonava, no? I és un amic, o això creia, em dona bastantes carbasses, moltes excuses sempre. I quan li deia mentider, perquè això de vegades passa,
sí.
Aleshores la culpa era sempre meva per posar-me d'una manera tòxica.
Ai.
Val, d'acord, sí. Aquí accepto que podria ser tòxic la meva actitud, és veritat, per dir-li mentider a una persona.
No és tòxic, no, és dir la veritat.
Si algú
no.
És, ho és.
Sí, no? però és tòxic, perquè si, no cal que em donis excuses, però jo sempre allà, piqui pala, no. Val. Llavors, ho puc arribar a entendre. No em feu riure, que estic seriós.
Piqui pala, eh?
No, sí, no.
Bo pel manetes. Què? No passa res?
No podràs avui, Andreu, no podràs.
No,
digues,
ja.
Digues, perdona, tens raó, va.
No, després d'any i mig, sense veure aquesta persona, que jo de veritat, que m'estimo bastant, o sigui...
Bastant,
I que sap que no ens... O que estimava, podríem dir un passat, la veritat. I que sap que no ens podrem veure fins d'aquí moltíssim temps, no pot ser que em digui, soc positiu, que està molt malament, i després veure l'Instagram una història de festa etiquetant un DJ.
Oh!
Ai...
Uf, mala
primer
sort,
de tot,
això,
Primer de tot, no siguis tan poc intel·ligent, per no dir no siguis curt, de fer això, la veritat.
Poca vergonya una mica.
No, sí. I segon, ja n'estic fart d'aquesta gent que es pensi que d'alguna manera es creu superior a les altres persones. Ui. I pot anar deixant cadàvers emocionals pel seu camí, per allà on passa. És veritat? Així de clar? Vull dir, sé que és dur la paraula cadàvers emocionals, però és veritat? Punt i final. Llavors, sabeu què us dic? Que no sigueu així. Que jo ara ja n'he pres
ara.
I es viu molt millor. Es viu
I tant,
millor.
I tant.
I deixant enrere les toxicitats, també.
I tant.
Xuc, xuc. Això es fa
estat, això?
Com un spray de dir tòxics fora de la meva vida.
Val.
Sí,
com el desinfectant,
sí.
No? Que ronde per aquí.
Doncs mira, sí, n'hi hauria d'haver desinfectants per a persones tòxiques.
Ah, doncs sí, mira.
Estaria bé, això.
Tindríem menys mals de caps.
I el món segurament aniria una miqueta millor.
També.
En popular opinion.
Doncs mireu, avui us porto una cosa sobre restaurants.
Molt bé.
Ja em direu si esteu d'acord o no.
Vinga.
Deia, los restaurantes deberían tener algún tipo de restricción para familias con chiquititos. O normas. No se debería permitir que los chiquitos griten, corran o molesten alrededor de las mesas.
Què és això?
No, mira...
Chiquitos.
Ara sí que...
Ah, chiquitos. És que la intel·ligència del nostre tècnic José Matosas és superior a totes.
Sí, per què? Jo no sé què pintava això aquí,
sí,
però bé.
Sí, chiquitos, perquè es diu chiquitos.
Ah, chiquitos. D'acord. Bé, és que jo llegeixo literalment el que posa la gent a Twitter.
Sí, m'agrada, aquest clar. Debat, aquest meló cobres.
Llavors, a veure, després nosaltres... Jo poso primer en situació. Si després nosaltres, els adults, sí que podem cridar i riure en un volum alt en un restaurant, perquè en més d'una ocasió a mi m'ha passat. Vull dir, i demano disculpes des d'aquí, que jo sóc una persona cridanera. de per si ja. Llavors, també dic, potser aquesta noia que va escriure això va anar al McDonald's a la part de nens on poden jugar i esvergir-se, no?
Home,
perquè
home,
tampoc...
Llavors, no ho crec, clar, perquè això...
No, clar.
Ja ho saps, dir, que vas allà i te'n trobaràs.
Sí, però tampoc m'he trobat jo tants nens que es comportin d'aquesta manera,
ja,
corrent per un restaurant i que molestin tant. O sigui, alguna vegada sí que m'ho he trobat, però no és allò
habitual,
habitual, no? Llavors, aquesta noia crec que el seu problema no és el nen o la nena de torn que crida i corre pel restaurant. El seu problema és que no li agraden els nens i que potser és tan xafardera que vol estar pendent de tot el que passi al restaurant. Si estàs en una taula amb la teva parella o amb la teva família o amb els teus amics, els hi fas cas a ells i tot l'altre, ja veuràs que al final s'acabarà incorporant i, no, i passarà desapercebut.
Jo he viscut una mica en un atzucac davant de tot plegat. Ho dic perquè no, mireu raro.
Atzucac?
Atzucac.
Atzucac.
En un cruce de caminos, en un creuament
d'opinions.
No,
en català, atzucac. M'agrada molt, eh?
Molt bé.
Ho dic perquè ja sé que hi ha molta gent que critica aquella mesura, que hi hagi restaurants o, sobretot, hotels. I quan em refereixo a hotels, són hotels rurals. Que estan ideats per parelles i, per tant, no deixen entrar criatures.
Tu estàs en contra?
No, jo estic a favor.
Ah, jo també, això sí.
Ho dic perquè hi ha molta gent que està en contra d'això i que els nens haurien de poder entrar
no,
tot arreu.
No, jo estic a favor. No,
escolti'm...
També.
No hi ha, però en un restaurant?
No, o sigui, estic a mig camí. Sí. Tu si vas a un restaurant que és normalet de preu, doncs evidentment et pots trobar nens. Però imagina tu que econòmicament no vas molt bé i has estat estalviant durant molt de temps per portar, espera't i acabo, a la teva parella, al celler de Can Roca, doncs a mi no em faria il·lusió trobar una taula de nens que estan cridant i s'estan tirant els macarrons pel cap. I això, oh, sí, hi ha famílies que passen, perquè són nens, evidentment, i bueno, i s'ha d'entendre pues, que facin això. A mi no m'agrada trobar...
Macarrons esferificats, que és Can Roca.
Sí, bueno, clar, exacte. Directament al plat es tiren, perquè com que hi ha tan poc menjar, però dir-te que estic d'acord a mitges amb tu. És a dir, si vaig aquí a l'assador del Lugo del costat, que està molt bé, però que sí, és un dia normal que hi puc anar després de la meva jornada laboral, cap problema.
Clar.
Si em gasto peles, no em sembla bé. I sóc de les persones que si m'han de molestar molt, però que si molesten molt, avisaria amablement a la seva mare o al seu pare.
Sí, clar, sí, jo alguna vegada ho he fet, això d'avisar, i t'he de dir que no és la millor opció.
No sol ser efectiu. No,
bueno, ara m'acaba de venir a mi una anècdota que vaig viure, us l'explico ràpidament als oients. Vaig anar a celebrar l'aniversari del meu avi a un restaurant de Banyoles, que és un restaurant normalet, i quan vam entrar hi havia un plat trencat al terra. Val? Nosaltres vam pensar, és algun cambrer o algun client que se li ha caigut. No, no, era d'una baralla que hi havia hagut 5 minuts abans d'una família que va avisar amablement a una altra família dient els nens m'estan molestant, i el pare es va tornar boig i els hi va tirar un plat pel cap. Hosti. I per sort no els hi va tocar.
Compte,
o sigui, va tocar la paret. Vull dir,
no.
A vegades la reacció per part dels pares tampoc és la més adequada. Aquí han de donar exemple, eh?
Sí.
Va ser molt bèstia, però
bé,
no vaig arribar a veure.
Si els nens es comporten com es comporten, és per alguna cosa.
Clar, és a dir, s'ha d'entendre...
Perquè els pares no fan la feina.
S'ha d'entendre que són nens, no? No, i que al final no tenen l'educació que pot tenir una persona ja madura, però també hi han d'haver límits, jo crec. S'ha d'aprendre a dir, escolta'm, nano, això no es fa, estàs en un espai públic.
Sí.
És un
tema
aquest, eh?
Sí, és un tema.
Mira, podem fer Criatures Fantàstiques.
Per què no?
En fi, molt bé, Andreu, m'ha agradat això.
Sí. No, de res.
Sí. Tot bé?
Tot bé, tot perfecte.
Acabem?
Sí. Anem als consells, no?
Obrim amb polla de cava o no?
Sí.
Espera't.
No hi és la polla de cava.
Ara.
I oberta amb polla de cava, anem als consells, va.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, Núria, quins consells ens portes avui?
Avui m'agraden molt, com a compradora compulsiva que sóc.
Ai, que sé per on vas.
Sí,
jo també.
Sí, perquè avui us porto els consells definitius per aprofitar al màxim les rebaixes.
Ara.
Fantàstic.
Hem esperat les tots?
Sí. Jo sí, la veritat.
Jo també.
És veritat que la gent comenta, no?, que n'hi han tantes que no saben diferenciar. No, jo espero, eh?
Ara,
jo espero
també
que diguin, han començat oficialment.
L'únic que a mi em provoca una mica d'angoixa.
Per què?
Perquè és com tothom està pendent i clar, jo tinc una composició corporal, no?, diguéssim, baixet, que costa trobar les talles, perquè són les primeres que s'acaben.
Són les primeres que s'acaben, estic d'acord.
Llavors, sí, 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 és com...
Per això et fa falta escoltar els consells, perquè uns consells us he de dir que avui són ideals, perquè la campanya de rebaixes a Catalunya arrencarà oficialment aquest diumenge, 7 de gener, i és el que dèiem, sí que és veritat que algunes empreses ja estan oferint descomptes en alguns productes, però oficialment, de manera oficial, les rebaixes comencen aquest cap de setmana, que són les conegudes rebaixes d'hivern, que també et dic, podrien arribar una miqueta abans i aprofitar-les per Nadal, però bueno, societat de consum. Llavors, per tot el que us acabo de dir, i perquè sé que tant els oients com a vosaltres us agrada anar de rebaixes, a qui no li agrada fer algunes compres, doncs avui a Consells de Lifestyle us porto els consells definitius per exprimir-les al màxim.
Todos los años lo mismo. No me queda ni un clavel, pero no me perderé. Las rebajas de este enero. ¿Cómo te atreves a gastar?
Estava aquí cantant una miqueta.
Ben trobada,
Sí, home, i tant.
M'encanta.
Com anillo al dedo.
Aquesta versió...
Sí, sí, és la versió original és Como te atreves de Morat. O Morat, que ja no sé. Abans d'anar als consells, tu, Andreu, dius que t'agrada anar de rebaixes, però que t'angoixa una miqueta per no trobar talles.
Sí.
Però hi vas, eh?
Sí, i tant.
A mi m'agrada.
Vull dir...
Sí, no?
Sí, i tant.
No, ja em coneixes, a mi sóc una rateta, vull dir...
Sí, es va colant pels llocs estratègicament.
On hi hagin descomptes, allà m'hi trobaràs.
Jo diria que el consell estrella d'aquesta secció és vés de rebaixes amb Andreu González.
Ara.
Així et podràs colar tot arreu.
Estic d'acord, estic d'acord. A mi em passa una mica el mateix que...
Digues.
Si em deixes dir-ho, no? A mi em passa una mica el mateix que l'Andreu, que és... He de córrer una mica perquè s'acaben molt les talles petites, cosa que no entenc, perquè els baixets som una gran minoria en aquest país. Però és el que més s'acaba.
No,
Hi ha molts baixets, eh?
Sí.
Sí?
Hi ha molta gent baixa.
Baixets em refereixo a l'Andreu i jo, eh?
També et dic, clar, en el tema samarretes... És més difícil trobar la nostra talla, perquè la nostra talla seria una S, bé, almenys jo, una S. Clar, i la S és com...
Aquesta cançó queda molt bé, l'Andreu i en Joan.
Sí, sí, sí.
No, però em refereixo que la S... Hi ha gent que és alta i que també la pot fer servir,
Correcte.
La S, perquè és de corpulència petita.
Bueno, però això que us passa a vosaltres també li deu passar a la gent molt alta, no? Que li deu anar curt tot.
Clar.
És veritat. Jo tinc amigues molt altes que diuen, ostres, em provo pantalons i em queden curts, curtíssims. Bé, anem als consells,
si
voleu. El consell número 1, sigueu conscients del que necessiteu, d'acord? Aquest consell és primordial. Per aprofitar al màxim les rebaixes, heu de fer prèviament, i això és obligatori, una bona llista de les coses que necessiteu. Si ho feu, evitareu caure les famoses compres compulsives. Si aneu de rebaixes i no teniu una direcció que seguir...
A lo loco.
Tornareu amb moltes coses i cap que necessiteu, segurament.
Clar.
Llavors, intenteu...
Diners,
no, anem explicant sempre des dels serveis informatius d'aquesta casa que les coses tan cares, que hi ha inflació, doncs no us gasteu diners innecessaris. Si necessiteu una jaqueteta i uns pantalons, doncs us ho apunteu. I si després trobeu una samarreta que us fa il·lusió i us ho podeu permetre, doncs endavant. Clar. És una mica un consell que relaciona amb quan explicàvem com no gastar massa pels àpats de Nadal. No,
sí,
que era fer una llista i organitzar-se. Societat de consum, no pot faltar. Llavors, consell número 2, alerta amb el que diuen els preus.
Va.
Això és important, eh? Tots, absolutament tots els productes rebaixats han de mostrar sempre dels sempres el seu preu original al costat del preu rebaixat. O indicar de forma clara el percentatge de la rebaixa. Jo us diria, si no us ho trobeu així, activeu l'alarma perquè segurament us estan estafant.
Ara.
Val? Per tant, si l'Andreu González dilluns va a un centre comercial i s'enamora d'una samarreta i només veu un preu, pots anar, Pots anar a preguntar
I
on és la rebaixa aquí. I pots reclamar els teus drets com a consumidor. Per tant, hi ha d'haver el preu antic i el preu... O sigui, el preu actual i el preu rebaixat, o si no, el percentatge que indica la rebaixa. També us dic, aquí hi ha molta estratègia, perquè si un jersei val 10 euros, doncs... o sigui, prèviament... M'esteu entenent, eh? No, perquè
sí.
Prèviament l'hauran pujat de preu i després l'hauran baixat perquè diguin hi ha rebaixa i realment no hi ha res de rebaixa.
Clar.
En fi, consell número 3, alerta amb les normes de les botigues. M'explico, en alguns establiments, durant l'època de rebaixa, s'estableixen unes condicions especials per comprar. Exemple, hi ha algunes botigues que canvien el mètode de pagament, hi ha algunes botigues que canvien la manera de fer devolucions, etc. Llavors, això, us he de dir, ho poden fer, estan en el seu dret, però ara bé, aquestes condicions o canvis, com li vulgueu dir, s'han d'indicar. Si no s'indiquen i en cas de dubte, el que dèiem abans, pregunteu a l'establiment. Però, sisplau, no permeteu que us enganyin amb petits detalls com els que us acabo de mencionar. És a dir,
si en Joan, canviem d'exemple, compra un anorac que li agrada molt i després arriba a casa i no li va bé i el vol anar a tornar i a la botiga li diuen no es pot tornar, això s'ha d'indicar. Clar. I si no, pregunteu.
Val.
Val? Perquè si no,
normalment t'hauràs gastat diners en un... Ja tu...
Sí, però hi ha botigues que tenen tantes coses que colen condicions i canvis perquè no te'n donis compte i està fort.
Normalment amb rebaixes crec que són 15 dies.
Podria ser. Llavors, seguim amb els consells. Consell número 4, guardeu el tiquet de totes les compres. Això tant amb rebaixes com nous hauria de servir. És un consell clau. Sempre dels sempre hauríeu de guardar el tiquet o la factura simplificada de les compres que feu, perquè segurament ho necessitareu per una possible reclamació, canvi o devolució. Això és important. Recordeu que, tot i que el producte que vulgueu canviar estigui en perfecte estat, atenció al que direm, l'establiment no està obligat a canviar-lo. Només estan obligats, si així ho indica, a l'anunci de l'oferta. Atenció amb aquest últim detall. Val? És una mica el que dèiem. Amb les rebaixes canvien les condicions sense anunciar-les per treure el màxim benefici. Llavors, tu si tens el tiquet, evidentment en el 99% dels casos pots fer la devolució o pots canviar per una altra talla. Però hi ha vegades que no, en algunes botigues. Per tant, només estan obligats a canviar-ho si així ho indica l'anunci. Per tant, la solució, ja us diria, pregunteu a l'hora de pagar.
Sempre. Sí, sí, sempre.
Llavors, consell número 5. Valoreu els vostres drets com a consumidors. M'explico, si teniu algun problema durant les rebaixes, el millor que podeu fer és solucionar-ho a la mateixa botiga. Perquè durant el període de rebaixes sí que és veritat que retallen els preus, però, atenció al que direm, mai s'haurien de retallar els drets dels consumidors.
Ara.
Val? Per tant, si teniu algun problema, solucioneu-ho a la mateixa botiga i el mateix dia. Si ho deixeu estar, us podreu trobar en que mai ho solucionin el problema. I ja entenc que fa mandra, perquè hi ha molta gent, vens cansat, tens ganes de tornar a casa amb el que has comprat, però no, perdeu 2 segons de la vostra vida i us evitareu un problema.
Si no hi ha mandra a l'hora d'anar a rebaixes, passar-t'ho bé comprant, tampoc hi ha mandra a l'hora de retornar segons què.
Molt bé, Joan President, Molt bé, m'ha agradat això. Llavors, acabem amb l'últim consell, consell número 6. Demaneu el full de reclamacions en cas d'emergència. Exacte, la línia del que us explicava fa un moment, si teniu algun problema amb alguna compra durant les rebaixes, i no aconseguiu arribar a una solució amistosa, perquè, escolta'm, hi ha persones de tot en el món, doncs sempre podeu recórrer al full de reclamacions que, ja us dic, ha de tenir sí o sí qualsevol establiment. Sí o sí, Val. Si no el tenen, ja us estan enganyant. Per tant, si demaneu el full de reclamacions, allà podeu exposar la vostra queixa o reclamació i, en principi, arribar a una solució. Dic en principi perquè hi ha vegades que t'intenten colar-la per darrere. Llavors, fins aquí els consells. També us dic, si cap d'aquests consells us serveix i durant les rebaixes teniu algun que altre problema, sempre podeu recórrer a l'Organització de Consumidors i Usuaris, que l'OCU, no? Coneguda OCU, que allà us ajudaran i molt. Per tant, fins aquí. Visca les rebaixes.
Sempre.
I visca les rebaixes legals.
Ara.
A mi el que no m'agrada, i perdoneu que us ho digui, és que en alguns establiments d'aquí a Barcelona posin sales. En anglès, rebaixes en anglès.
Ah.
Català, sisplau.
Rebaixes.
Ah, ja és un altre clàssic.
Rebaixes.
El que sí tenim és fórmula.
I tant. I avui és una mica llarga, Diu, compreu el que necessiteu més alerta amb, obrim parèntesi, preus més normes, tanquem parèntesi, guardeu el tiquet més valorar els vostres drets com a consumidors, més full de reclamacions, igual, som-hi cap a les rebaixes.
Gràcies, vicepresidenta.
A tu, president.
Bravo, que bravo.
González, que truquen.
Qui truque?
Home, qui vols que truqui?
Els Reis.
Capravo.
Capravo.
Que són els Reis dels supermercats.
Totalment.
No, i tant, vull dir, amb la de tela de supermercats que hi ha a Catalunya repartides per totes les províncies...
Tu saps de memòria.
No, i tant, què són, Núria?
Legión.
Molt bé.
Ja la tenim aquí.
Una cosa, no tenim tanta gràcia.
I tant.
Sí?
Sí, home, evidentment.
Vols que t'ho pregunti jo, tu?
No, clar que no. Vull dir, és que...
Legión.
Ara.
Són Legión.
Vinga, en fi.
No, el que deia jo amb Capravo, que representa el supermercat urbà de barri, de prestacions, amb un dels assortiments de productes més ampli del mercat.
Això és
per metre quadrat.
Exacte, és el que diem sempre, que per metre quadrat ja, ara que venen els Reis, hi ha 8 Toys R Us per metre quadrat.
Efectivament, i pots trobar de tot i més.
I a més, són botigues de... No, és que ho estic pensant i... Quina bestiesa, Capravo. No, dic, perquè botigues de nova generació, molt preparades per donar resposta a les noves preferències del consumidor.
Clar, és que imagina't.
Ens cuiden.
És així.
No cal anar-te a fer un massatge. Tu entres a Capravo i ja et sents cuidat. Fan un massatge amb els seus productes.
Sí.
No
sé.
I el més important, que els hi regalem una cistella Capravo als nostres estimats oients.
Home.
de la caravana.
Què menys?
No, vull
dir... precisament avui hi ha Nit de Reis, eh?
Clar, és un regal que, sí, sí, que ens han portat els Reis de Caprabo.
Ara.
Efectivament. I
que també veure, tenen.
Que va molt bé aquesta cistella, perquè, com ha dit la Núria, estem començant l'any, i, sí, i Caprabo vol que comencem l'any, doncs, amb una mica més d'energia, no? Perquè sempre... La cuesta d'enero...
Cuesta.
Ara. Vull dir, costa molt, costa molt.
Cuesta.
Llavors, què tenim per aquí a la cistella Caprabo? Doncs, per exemple, cigró cuit.
Mira, no cal que fem més esforç. Ja està cuit, la cosa.
No, ah. I tant. Què més, Núria?
Spaghetti nero.
Ara.
No? Que li dieu així sempre.
No li diem, és que es diu així.
Ah, es diu spaghetti nero.
Ara.
Muesli, de xoco, avellanes, nous i ametlles.
Que
és un mix, això. Tonyina d'oli d'oliva.
Va molt bé.
Jo crec que és el millor producte que hi pot haver. Però també no, hi ha altres coses,
clar,
eh?
No, perquè a banda d'això, també hi ha l'oli de ciurana,
ah,
que déu-n'hi-do.
Ben vist.
És prèmium, eh? És prèmium, aquesta cistella. Després també tenim suc de taronja, tomàquet casolà.
L'Andreu...
Què et passa amb el tomàquet casolà?
Saps què passa? Que
no sé què ha passat.
A la meva família diuen molt tomàtica.
Ah!
Sí, i llavors...
Quan... Jo dic tomata.
He tingut un petit lío.
Bueno, i el sabó de mans, manteca karité, també.
Ah, mira.
I el gel de bany, dermonutritiu. Sí, ja és que ja està. I la revista Sabor, que és el millor.
Ara,
quan fas
Sabor.
Et fas el cafè, comprat també prèviament a Caprabo, i et llegeixes... Fulleges la revista.
Això sí que és Sabor d'amor.
Sí. Hi ha receptes molt bones.
A veure, i hem de dir que, clar, Rafa Sanahuja avui no hi és. Ho hauran notat els oients, perquè no tenim tanta gràcia a l'hora de fer la pregunta
ja
que
Caprabo.
Però ens transmet una pregunta des de casa.
Va.
Val? La, vols dir tu o jo?
Tu.
Una abraçada, endavant. Per cert, cap al Sanahuja.
Perdona?
Una abraçada cap al
Sanahuja. Una abraçada, i tant. Una abraçada. Li diria... que es vagi comprar tot això que ofereix la cistella Caprabo i es recuperarà de cop.
Ara, sí, perquè tot és vitamínic.
Tot, per això. Llavors, avui la pregunta l'ha fet Rafa Sanahuja, però es fa sola, eh? Perquè qui ve aquesta nit?
Els Reis.
Ara.
Efectivament.
Yolanda ja se ve.
Sí, és veritat que diu Yolanda ja se ve. Està molt bé, això. Nit d'il·lusió, nit de molta il·lusió, nit que tothom torna a ser un nen per un dia, nit de regals, tot recordant aquella visita meravellosa que els mags van fer al pessebre on va néixer el nen Jesús com a signe d'adoració, sí, de tots els pobles de la Terra. Recordem que en aquella ocasió li van portar or, encens i mirra. Mirra es diu?
Sí, sí, mirra,
eh?
Mirra.
Però que ara la cosa és una mica diferent, les tradicions doncs canvien una mica. Per això, avui la pregunta és... què heu demanat als Reis Mags? I no té per què ser una cosa material.
Val.
Val? Vosaltres, què, ho teniu clar o no?
És que una cosa no es diu en aquesta...
No
es
diu.
Què heu demanat? No, silenci.
No es diu. Vull dir, jo ja vaig entregar al patge la meva carta.
Jo, mira, he demanat notícies positives.
Sí, que
ostres, això és, diu molt com a periodista que ets, eh?
Molt bé. Mira, veus?
La veritat. I poder-les explicar per molts més anys.
Sí.
L'Andreu no ho vol dir, eh?
No. Però és com és.
És com allò
els desitjos
de,
no es diuen.
Clar, de bufar les espelmes ara no es diu el desig que
doncs
has
demanat. Jo també m'ho reservaré.
Clar, val? Sí. Estàs en el teu dret.
Per tant, la pregunta està clara. Ara. Els oients sí que ens ho han de dir, perquè avui hi ha el sorteig d'aquesta magnífica cistella. Què heu demanat als Reis Mags?
663 99 30 62. Vicepresidenta.
Digues, president.
Saps què és la mirra, tu, o no?
Ara no t'ho sabria descriure.
És or, encens i mirra, no?
Sí.
És que és allò amb què tothom
clar.
No acaba ben bé
els
de
els dos primers
saber.
Els tenim clars.
Ara. Doncs mira, feu una cosa. Anem a publicitat i a la tornada, Carme Munté ens explica què és la mirra.
Vinga, som-hi.
Ràdio Estel. Dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Ai, el mític Fantàstic Forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. I ja són aquí, ja arriben. I el nostre tortell de Reis també. Gaudeix-lo. Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.